Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Migdia, COPE, des de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Què tal, com esteu? Soc el José Miguel Cruz. Estic encantat de parlar amb vosaltres. Si pensem en la meteo, vigileu perquè les pluges continuaran i de cara a aquesta tarda la previsió és que es reactivin a tota la façana litoral de nord a sud, de sud a nord, litoral i prelitoral, encara que qualsevol punt pràcticament pot caure alguna goteta. Conforme més cap a ponent, menys pluja. Hi ha una alerta activada per al Servei Català de Meteorologia, una alerta groga en aquesta zona que us estic explicant, eh? Litoral i prelitoral català. Tot, de nord a sud i de sud a nord. Dit això, sabeu una cosa? La Xina s'està posant de cara als aranzels, perquè conforme a la carn de porc, la Xina ha rebaixat els aranzels a la carn de porc espanyola. Era d'un 20% i ara estem sobre... No arriba al 10. No arriba al 10. Això és una molt bona notícia. I una molt bona notícia també és que toquem fusta. Hores d'ara, la pesta porcina africana no ha sortit de Collserola. Ja sabeu que a partir d'avui dilluns, avui mateix, les restriccions s'han rebaixat. S'han suavitzat, en aquest cas, a 6 quilòmetres. Ara, com es viu en l'epicentre? Com es viu en l'epicentre on està la pesta porcina africana? Doncs en parlem amb un pastor que està fent, i té el seu ramat allà, just al mig, és el David Barrero, que és pastor de Collserola. David, buenos días, bienvenido.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, encantado. ¿Y tú?
Bien, también, sí. Mira, pues aquí esperando que pare de llover para salir a pastorear hoy. Ah, por Collserola, claro.
¿Es difícil ser pastor en Collserola por el hecho de ser Collserola?
Es muy, muy, muy difícil. Piensa que yo vengo de Andalucía, de Córdoba, de Sierra Morena, y allí, aparte de que hay cultura ganadera, son pueblos donde mucha gente ha vivido, vive y seguirán viviendo del campo, del ganado, la agricultura, y es diferente. Aquí, infelizmente, siento decirlo así, suena muy crudo.
No, tú di lo que tengas que decir, adelante.
Pero la gente urbanita siente en Collserola como suyo y llevan el perro suelto. El perro sí que es verdad que muchas veces no ataca, pero con que asuste a la oveja ya, en el argot ganadero se dice malpare, o sea, la oveja aborta, la oveja, o sea, de 400 se van corriendo igual, tardas X días en aparecer, 25, y se te fueron 30. Entonces, esto lo he sufrido. Llevo 3 años sufriendo este tema. Es muy complicado. Y luego, aparte, otra cosa.
Y cuando te ocurre eso, que se espanta el ramat, el rebaño, ¿qué haces? Porque, claro, llega un perro ahí, aunque no ataque, se espanta, asusta a las ovejas y se van. ¿Cómo las recuperas? ¿Vienen solas? ¿Vas a buscar? ¿Cómo va esto?
Frustración, sí. Intento de... Primero ir a buscar el rebaño que me ha quedado más grande, sobre este, muchos gritos, porque la oveja, por suerte, conoce mi voz, me conoce, entonces al gritar las llamo, o sea, la mayoría que están cerca, con cabeza levantada, mirando que no haya peligro, o sea, me refiero a perros y tal, vienen donde está la mayor parte del rebaño, pero hay otras que se han ido corriendo, o sea, van corriendo tipo Forrest Gump y van por la chusquera.
O sea, ¿ya no las vuelves a encontrar nunca más?
Bueno, de hecho me faltan muchas porque no me han aparecido, o sea... Aparte, Collserola es muy grande, Collserola es muy peligroso, o sea, hay muchas carreteras, piensa que por un lado está la AP7, por el otro lado Ronda de Dal, dentro de Collserola está la BV1415, que es la que va de Horta a Sardañola, la que va al cementerio, hay mucha carretera, entonces es muy peligroso. O sea, Collserola está, luego hay mucho barranco, mucha maleza, mucha zarza, es muy complicado pastorear en Collserola.
Caray, David, ¿cómo decidiste dedicarte a ser pastor?
Pues mira, te comento. Es una profesión que a mí me ha gustado de siempre, o sea, aparte tengo familia, tíos, tal, que son ganaderos en Andalucía de toda la vida, en Andalucía lo que había era eso, entonces es una profesión, yo he ido siempre acompañando a mi familia con los animales, aunque yo no me he dedicado siempre profesionalmente, siempre he estado al lado de ellos, pero no me he dedicado a otras cosas, y sí que es verdad que de repente se me despierta el gusanillo y no, o sea, ¿por qué voy a dejar esto si es lo que se ha mamado de siempre y es lo que aparte que me gusta? O sea, pues venga, vamos para adelante. Entonces empecé, como es normal, en Andalucía, mi explotación ganadera, y ahí tuve el gran problema que es, en el 2022, sequía más ola de calor, sequía extrema.
Claro.
Yo tenía 800 ovejas con más animales en la finca y tenía que traer cada día externos 4.000 litros de agua. Esto me agotó física y mentalmente. Entonces, a partir de ahí, empecé a buscar alternativas y una de ellas fue esta, Collserola.
O sea, te viniste hacia Collserola a raíz de esa sequía salvaje, ¿no?
2022 y 2023.
Sí. ¿Qué oportunidad viste aquí? O sea, bueno, claro, aquí creo que se estaban buscando pastores y rebaños para...
Sí, no,
para
aquí lo que hay es una licitación del par de Collserola, una licitación muy buena en lo que es el concepto, pero mala por la zona, ¿vale? O sea, una licitación del par de Collserola donde tienes Collserola para pastorear. Y entonces, normalmente, fuera de Cataluña, tú pagas pastos. O sea, tú pagas la finca. Tú estás pagando por una finca ganadera, pero una finca ganadera con muy buenas condiciones. Donde hay una zona de siembra, donde hay restrojeras, donde hay praderas. O sea, una finca ganadera muy buena. Depende la parte que sea de Andalucía. Si es Andalucía Norte, parte de Córdoba o Extremadura, es de esa. De esa con bellota, que la bellota pone la oveja gorda y se le pone redonda, se le mecen las carnes, que eso es lo bueno. Pero pagas muy caro. Aquí no. Aquí tienes para comer todo lo que quieras. Te dan nave, te dan unas condiciones muy buenas. El problema es que no hay comida. No hay comida para oveja. Y Collserola está muy dejada. O sea, hay mucha maleza, mucha zarza. Entonces, claro, para que la oveja coma, primero hay que hacer una actuación de... Claro, que mucha gente... Perdona, te empiezo por aquí.
No, adelante, adelante. Piensa... Tira. Tú, explica.
Se piensa que la oveja va con una motosierra y una desbrozadora en las piernas. No, no, claro. O sea, primero hay que hacer la actuación esta de motosierra y desbrozadora, limpieza, para que el animal pueda entrar. Y después el animal entra y arrasa comiendo sotavos a la parte de abajo y luego cuando acaba con cabeza agachada al suelo, va, levanta hacia arriba y ramas, hojas y todo eso, claro.
Y esto del desbroce, claro, Collserola es un parque natural. ¿Esto lo puedes hacer tú? ¿Tiene que venir una brigada especial a hacerlo?
Claro, yo voy haciendo por las zonas donde la oveja va entrando. Pero sí que es verdad que conforme el par de Collserola va limpiando zonas nuevas, me dicen, ahora tienes que ir aquí, ahora vas allí. Y yo voy haciendo así, o sea, yo voy
trabajando el par. Sí, de acuerdo. Sí. Oye, David, ¿cómo te está afectando lo de la peste porcina y las restricciones de movimiento?
Vale, pues mira, personalmente lo que refiere a mí, a mi rebaño, cero, y aparte me sabe muy mal, pero encantadísimo. Vale, ahora vas a decir, ¿encantado por qué? Encantado porque yo estoy en el primer radio de 6 kilómetros.
Sí.
El de 6 kilómetros todavía estamos con restricciones, o sea, no se puede pasar. El segundo radio de 20 sí que ya se puede pasar, la gente puede caminar, pero el de 6 no. Entonces a mí me va perfecto por lo que te decía antes. No hay gente paseando con bicis, no hay perros, no tal... Y estoy solo, o sea, estoy lo más parecido a la Sierra de Córdoba. Estoy
solo. En este caso ha salido beneficiado tú y tu rebaño en este caso.
Y por otro lado, sí que quería comentarte una cosa y reivindicar que sí que es verdad que es una putada lo de la PPA, peste porcina africana, pero que también queda claro que el ganadero de ovino y caprino llevamos desde el año 2022 sufriendo la famosa lengua azul, serotipo 1 y 4 al principio, después 3 y 8, con muchísimas cabezas, pero miles, ¿eh? Miles y miles.
¿A ti te ha afectado? ¿Te ha afectado la enfermedad esta de la lengua azul?
Si lo he tenido, no lo he vivido. Pero sí que es verdad que he tenido bajas de animales que no han acabado muriendo en la nave. Entonces no sé si ha sido un animal que me falta y de repente tengo la duda. Hostia, como el Collserola es tan grande, no he llegado a encontrar ese animal. Entonces no sé si acabó muriendo por lengua azul, por un ataque de un perro, pero sí que sé que me lo invento, ¿eh? Mm. La oveja de color azul, para que lo entendamos, ha salido a pastorear y ahora no entra. Hostia, está saqueada en el campo. Y a partir de hoy me falta esta oveja. Entonces sí que no sé el por qué. Pero estoy en varios grupos ganaderos de España, donde hay mucho afectado de lengua azul, y nosotros los de ovino hemos sufrido muchísimo, y me sabe bastante mal que se le dé mucho bombo al tema de la peste porcina africana, que sí que es verdad que es un problema, pero hasta ahora hay cero cerdos muertos. Cero cerdos de granja, me refiero, ¿eh?
Sí, sí, ya entiendo, que se ha quedado concentrada en la zona de Collserola, solamente correcto. Y en jabalís.
Claro, sí, sí, y nosotros los de ovino y cabrino, hay miles y miles de cabezas muertas. La nodulosis modular de vacas en Cataluña, o sea, que estamos hablando aquí, también ya hay vacas que se han tenido que sacrificar por esto. Y ni se ha hablado, ni se ha dado importancia, y la peste azul no ha llegado, o sea, perdón, la peste porcina africana no ha llegado a ninguna granja todavía porcina. Entonces me sabe muy mal, o sea, el grave que comparativo que está haciendo.
Sí, sí, es un grave comparativo que a unos se les hace mucho caso y a otros no tanto.
Correcto,
o sencillamente nada.
Claro, sí, sí, y aparte que ya hay ayudas directamente para el sector porcino, ya tal, y el ganadero, yo, el pequeño ganadero, que aparte para mí, ese que estamos haciendo el trabajo de verdad, todo el día en el campo, yo y otros miles de pastores que hay, ¿eh? Todo el día en el campo, conservando el mosaico que hay en el campo, conservando todo, o sea, haciendo que no salga la maleza, que es el que realmente, desde mi punto de vista, sin hablar mal de nadie, el que realmente está haciendo el trabajo de campo, o sea, en ningún momento, no hace falta que se nos premie ni se nos valore, pero se le ayuda, y sí que es verdad que el porcino, porque desde mi punto de vista, el señor que tiene una granja con 500 madres y a la vez 4.000 crías, para mí no es un ganadero, o sea, eso es un empresario.
De acuerdo.
Muy bien parido, no es un ganadero. Entonces, que a esta gente se les ayude, que están forradísimos, porque tú vas a una explotación porcina y ahí hay un veterinario en nómina, ahí hay 400 chicos trabajando.
David, ¿cómo te ganas bien la vida? Perdona que te lo pregunte así. Bueno, ¿un pastor se gana bien la vida?
Sí, muy buena pregunta. Mal vivo, sobrevivo. O sea, esto es porque te gusta. Realmente es por eso.
Es vocacional, ¿no?
Correcto, sí. Yo es por vocación, yo, y casi seguro que el 90% de los ganaderos que hay hoy día. Los que había antiguamente es porque lo que había mamá en casa, pero los que estamos ahora es porque nos gusta.
Y claro, el relevo generacional, las nuevas generaciones, claro, los estudiantes, no encuentro muchos estudiantes que quieran, digan, no, yo quiero ser pastor. Claro, ¿cómo está el relevo? Porque no, pastores complicado. Hacen falta, ¿no?
Sí, hacen mucha falta y es muy complicado, pero muy complicado porque empezamos desde el principio. La administración sí que es verdad que se llena la boca diciendo que tenemos esto y esto y esto y esto y esto, de ayudas y tal. Pero te pongo un símil. Imagínate que las ayudas es una portería de fútbol, ¿sí?, que el ganadero está chutando. Y esta va al poste. ¡Ay, casi recibes la ayuda, pero no! La siguiente al larguero. ¡Ay, casi, pero no! Entonces, al final, piden tantos requisitos que
claro,
es muy complicado entrar. Pero sí que es verdad que a bombo y platillo se anuncia, vamos a hacer una millonada de ayudas para el sector tal. Pero luego cuando lees la letra pequeña, o sea, todo lo que estás pidiendo es prácticamente imposible. O sea, no, entonces es muy complicado que la gente joven, sin tierras, sin tal, se metan
claro,
a pastores. Es claro, muy complicado.
Caray, oye, David Barrero, pastor en Collserola, oye, muchísimas gracias por esta charla y por estas explicaciones que nos has dado en un montón de frentes, muy amable.
Gracias a vosotros. Bueno, y ya sabéis que cualquier cosa que os haga falta, aquí estoy, encantado de hablar con vosotros.
Igualmente.
De hablar y nada, estamos en contacto.
Un abrazo, David, cuídate.
Un abrazo fuerte, adiós.
Gracias, adeu, gracias. Doncs aquesta és la situació. Hem après molt, de tot això, no només de com s'està ara mateix en l'epicentre de Collserola amb la pesta porcina. Va, que de seguida parlarem d'una altra curiositat. Què fem amb els mobles d'un hotel quan es canvien? Doncs seguida en parlem aquí a migdia COPE, a Catalunya i Andorra.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
La base. ¿Qué es la base? ¿Sabes lo que es la base? Bueno, está considerada la segunda mayor amenaza terrorista en el mundo después del yihadismo. Es una red neonazi. Acaba de ser desmantelada la primera de estas células en España.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Un viaje a la montaña, una aventura urbana, una ruta por la costa. Con viaje.
Tiri, tiri, tiri.
Viajar es una maravilla con el seguro de coche de Línea Directa. Asistencia en viaje y grúa geolocalizada. Yo lo elegiría.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Guille está tan nervioso porque este año va a ir a cenar por primera vez con sus suegros. O porque en el campo tenemos los muslos de pato Le Trois Chef a 12,99€. No hay forma de adivinarlo. Consulta la oferta en elcampo.es hasta el 31 de diciembre.
En Alcampo sales ganando.
Me tienes contento. ¿De qué me vale que me des un buen precio si luego no me ofreces un buen servicio? Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¡Cómo pasa el tiempo!
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos.
Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Este 2026, ya desees tocar la guitarra, sacarte el carné de conducir o aprender a cocinar. Deséalo tanto, tanto, tanto que lo hagas realidad. Porque la diferencia entre un deseo y un propósito está en la energía que pones para conseguirlo. Repsol, con toda la energía.
Sephora te invita a regalar algo bonito esta Navidad. Descubre los mejores regalos de belleza con descuentos hasta menos 25% si te unes a nuestro programa de fidelidad. Visita nuestras tiendas Sephora.es y descarga nuestra app. Regala algo bonito. Sephora.
¿Te gusta comer sano y además te gustan los tomates? Con Mar Azul Cherokee y Rosa de la Reina lo tienes fácil. Tomates premiados con sabor del año 2025.
Tomates que hablan.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què es fa amb els mobles de les habitacions d'un hotel quan aquests mobles es canvien. És el que estan fent a l'Hotel Arts i amb l'associació, amb una fundació, doncs reutilitzaran aquests mobles. En parlem de tot això i en parlem amb la Paula Pont de Comunicació de l'Hotel Arts. Paula, bon dia, benvinguda.
Bon dia, José Miguel, moltes gràcies.
Escolta'm, per curiositat, cada quan es canvia el mobiliari de les habitacions d'un hotel? En aquest cas, pots parlar per l'Hotel Arts.
Doncs mira, normalment en un hotel de 5 estrelles acostuma a estar entre els 5 i els 10 anys. Sí que és veritat per això que amb l'hotel doncs ara estem amb una reforma integral i era doncs, l'oportunitat perfecta doncs,
de renovar, no?
Correcte, sí, de tindre tot el mobiliari en consonància amb els nous dissenys de les habitacions.
Clar, és una qüestió que va en funció del disseny i després ja per anys, no? 5 Exacte. Anys, 10 anys, molt bé. Uh-huh. Clar, explica'ns com va néixer aquest projecte de reutilització dels mobles de les habitacions.
Doncs aquest projecte va néixer, com bé has fet tu la pregunta de què passa, si algú s'ho havia plantejat, què feien els hotels amb aquest mobiliari, doncs mira, nosaltres ens vam trobar amb la situació en què entràvem amb la reforma i d'un dia per l'altre vam dir, ostres, espereu, hem de buidar totes les habitacions. Clar, nosaltres no havíem fet una reforma integral mai abans.
És que estem parlant de 437 habitacions, és que són moltes.
Per això, i clar, l'equip que estàvem aquí, doncs, òbviament, no érem experts en fer reformes. Llavors va ser tot, bueno, dintre d'aquesta oportunitat, que pot ser doncs, una complicació molt elevada, ja que no teníem un edifici buit per fer la reforma, sinó que teníem un edifici ple i s'havia d'iniciar la reforma. Doncs el que va passar va ser que amb aquesta pregunta de què fem ara amb el mobiliari, nosaltres treballàvem ja, teníem contacte amb Migrano de Arena, la Fundació Migrano de Arena. Llavors, sí. Des del Departament d'Enginyeria, que és qui està portant i coordinant tota la reforma, doncs es va posar en contacte amb Migrano de Arena i juntament amb la Marta, que és la responsable del projecte, doncs ja ens vam posar també en contacte, o sigui, ens va connectar amb la Rosaura de Banc de Recursos. I allà va ser doncs una trobada de dir, anem a fer-ho, com ho fem? Doncs ho vam fer amb el saber fer d'aquestes dues fundacions, que elles ja són expertes en tot el tema de gestionar o fer tota aquesta gestió de la reutilització, no? De voluminosos per reutilitzar. Uh-huh. I van ser elles les que ens van guiar per tot aquest projecte. Sí que és veritat que era un projecte que no ens imaginàvem que arribaria a aquestes dimensions, aquest impacte tan gran que ha tingut. Llavors, això també ha sigut una sorpresa per...
Home, estem parlant que es repartiran entre 186 entitats socials del territori. No sé si tens xifres, però aproximadament, de quants mobles estem parlant?
Doncs mira, d'uns 2.800 articles de mobles, sí, que òbviament hi ha hagut part dels mobles que vam buidar que no es podien reutilitzar. Llavors això sí que ha sigut deixalla i s'ha fet doncs, el reciclatge degudament com s'havia de fer, però que s'hagin pogut reubicar han sigut 2.800 articles.
Clar, però això no es fa tot de cop, no? Es fa gradualment o com va?
Sí, això va ser un projecte que la duració total del buidatge ha sigut un any i mig. Imagina't, perquè al final nosaltres també amb l'hotel s'ha anat fent la reforma en fases. Llavors, per exemple, es començava a buidar la planta 2 fins la planta 15, per posar-te un exemple, es feia aquesta primera part del buidatge i quan s'havia acabat s'anaven a les habitacions de plantes superiors.
Clar, perquè l'hotel ha de continuar funcionant mentrestant es fan aquestes reformes.
Correcte, sí, nosaltres no hem tancat en cap moment les portes de l'hotel i ha sigut una reforma que conviu perfectament amb el nostre negoci, que és l'hoteler. I això ha sigut gràcies a uns flows uns ascensors es feien servir per tot el que és, diguéssim, el buidatge de l'hotel i els altres ascensors es feien servir doncs, per tot el que és l'operativa normal de l'hotel, ja sigui del personal com dels hostes, exactes.
Carai, ja heu acabat la reforma? O encara queda?
Seguim. seguim, encara ens queda una miqueta més. Estem estimant, perquè ara estem entrant en la següent fase, que és la de les zones públiques, i això s'estima que durarà 18 mesos més, o sigui, cap al primer trimestre de 2027 ja estarem llestos.
Mare meva. Bueno, doncs, escolta'm, Paula, felicitats a tu i a tu, al que representes, a l'hotel i a totes les entitats per aquest reciclatge i aquesta reutilització de tots aquests mobles que sempre fa falta tot això. Paula Pont, responsable de comunicació de l'Hotel Arts, escolta, moltíssimes gràcies per la xerrada d'explicar-nos aquest projecte, molt amable.
Un plaer.
El plaer és nostre. Mireu, és que s'ha de fer el bé si un vol, Va, que de seguida actualitzem la informació, la meteo, el trànsit i els titulars dels esports. De seguida, aquí a migdia, Còpia, Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Ei, ens veiem demà, oi?
No, ho sento. De camí a casa amb la moto. Faré zigazagues entre els cotxes. I tindré un accident. Moriré a l'acte.
Per evitar accidents, anticipa't. Dalt de la moto, protecció, prevenció i prudència. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
A Batari el Regalo fem 50 anys.
I per celebrar-ho, les teves compres et poden sortir totalment gratis si el primer premi de la loteria de Nadal és el 29.604.
Portàtil Acer de 15,6 polzades amb processador Intel i amb impressora HP de regal. Els dos productes per només 329 euros. Batari el Regalo, cada dia més a prop teu.
Piernas cansadas al final del día, dolor después de entrenar o de estar mucho tiempo de pie, Farmabari tiene la solución. El calcetín de compresión normal. Di adiós a la hinchazón, activa tu circulación y acelera tu recuperación. ¿Qué más necesitas para comenzar a usarlos? Pídelo en tu farmacia o en farmabari.com.
Solo necesitas unos segundos para saber que no es una tarde más.
Traes cinco expresiones que Pedro Sánchez debería incluir en su vocabulario si quiere llegar directamente a la generación Z.
Eso es.
Six Seven. ¿Esto qué es lo que es?
A ver, Six Seven, Pilar. Ni Funifa, Six Seven. NPC. Non-playable character. Personas que parecen no tener, según ellos, claro, personalidad, originalidad o que siguen todas las modas.
Cringe o cringe.
Claro, es que dicen las dos. Dicen cringe es como vergüenza ajena.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde de COPE, con Pilar García Muñiz.
COPE Catalunya i Andorra.
Senyals horàries de 2:15 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra, migdia, COPE. Des de Catalunya i Andorra sóc el José Miguel Cruz, encantat de parlar amb vosaltres. És el moment de fer un repàs, una actualització a la informació de serveis i comencem per la meteo. Darrera tanda de pluges, reactivació de cara aquesta tarda de les pluges al litoral i prelitoral català, tota la costa, de nord a sud i de sud a nord, doncs aquestes pluges es reactivaran, és la previsió que fa el Meteocat per aquesta tarda. De fet, ha posat en marxa o ha activat una alerta groga per intensitat de pluja, insisteixo, a tot el litoral i prelitoral català. Les temperatures molt estables, una mica per sobre del que tocaria per l'època, més elevades del que tocaria per l'època, i no s'espera que baixin ja fins diumenge, que és quan s'espera que entri una bombolla d'aire fred. Conforme a les pluges, això s'acaba avui. Això s'acaba avui. Demà dimecres quedaran restringides cap a Terres de l'Ebre, cap al Montsià, cap al Baix Ebre, cap a aquesta zona, és on esperem la pluja, i a la resta de Catalunya lluirà un d'aquests sols fantàstics, almenys pel matí. Per la tarda, el sol s'estendrà més, igual ja apareixen alguns núvols d'evolució a les mateixes zones, cap a la Catalunya central i cap a Terres de l'Ebre. Les temperatures, insisteixo, una mica per sobre del que tocaria per l'època i no s'espera que baixin, que tornem a tenir una temperatura molt d'hivern, ja serà cap a diumenge. I com tenim la situació a la xarxa viària catalana? Roger, connectem amb el Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bon migdia, benvingut.
Què tal? Bon migdia, moltes gràcies. A veure, començant amb les bones notícies, seguint un tema que et preocupava, aquesta incidència que comentàvem ja ahir al migdia a la C-17 a la zona de Montcada i Reixac. Hi havia hagut alguns problemes al túnel de Montcada i, de fet, la via ha estat tallada durant hores en aquest punt de Montcada, C-17, sortint de Barcelona. Deixa'm dir-te que ara aquest problema ja el tenim mig resolt. És a dir, s'ha habilitat un dels carrils contraris, ara n'hi ha un que puja i un que baixa, podríem dir, i, per tant, els problemes que hem tingut també a primera hora en aquesta zona, doncs ja els tenim resolts. Per tant, és cert que el que seria la normalitat no ha tornat del tot absolutament, perquè encara s'ha de treballar en aquest túnel, però vaja, ja no parlem de retencions tan importants en aquest tram de la C-17. Tot i això, circulem amb molta prudència, perquè, com et deia, només hi ha un carril per circular en cada una de les direccions. Explicat això, deixa'm comentar-te un accident que s'ha produït a la C-32, zona de Cornellà, diguem-ne sortint de Barcelona. Hi ha aturades, d'un parell de quilòmetres entre Esplugues i Cornellà. Això a l'inici de la C-32 en sentit sud, sentit Viladecans, diguem-ne. I a l'extrem nord ara veiem aturades puntuals a la pota nord de la B20 d'entrada a Barcelona, no supera el quilòmetre. De sortida ara hi ha força lentitud aquest tram de Santa Coloma perquè tenim unes obres, no parlem de coses molt importants, però sí que s'alenteix la marxa en aquest tram de la pota nord. Així estan les coses ara mateix en aquesta xarxa viària catalana.
Roger, gràcies, que tinguis una molt bona tarda.
Igualment, a reveure.
La actualitat esportiva amb el José Luis Gil. José Luis, com estàs? Benvingut.
José Miguel, companys, què tal? Bona tarda.
Doncs mira, a partir de les 9 ja tenim Copa del Rei, Guadalajara-Barça.
Setzens de final, sí senyor, el Pedro Escartín, de Guadalajara, eh? Què passa?
No,
que posa vostè una cara rara.
Li escoltava el... Mira, escolta'm, et canviaré el micro, ¿vale?
Ah, bueno.
És que em preocupa...
Vamos a ver, dejamos el micro número 3.
Vull que se t'escolti bé.
I cogemos otro micro. Ahora sí, las cosas funcionan.
Home, les coses, les avaries són normals.
Vamos a ver.
S'espallen les coses.
Hay gente de mantenimiento, efectivamente.
Hi ha gent que no sap qui era José María García.
No, però hi ha gent que sap qui era José María García.
I tant, molta gent.
I que té el comandament d'explicar li als que no sabien...
Avui, si féssim una aposta,
sí.
Quants joves creus que recordarien noms com Luis del Olmo, José María García... Quants...
Així, ens a bote pronto, 20% de la mostra.
Mira, aquí tenim dos dels alumnes de la Batoliva Loreto que han vingut a veure com fem el programa.
M'he quedat garrativat amb l'Angelet. L'Angelet que no és major d'edat encara.
No.
I és alt com un Sant Pau.
I et passa un metre, eh? Ostres, clar, tu. Que tu tampoc és gaire alt.
No, bé, clar, jo estava... Jo vaig arribar a l'1,70. Ara he començat a encongir-me.
Sí, ara...
Ara estic en 1,68 i baixant.
Ara el cap et fa europeus.
Va,
anem a veure com tenim el tema de...
9 de la nit, Pedro Escartín, de Guadalajara. Guadalajara Futbol Club Barcelona. Avui, evidentment, tiempo de juego. I el Barça que ha viatjat amb tota la plantilla,
sí.
Tota la plantilla que ha pagat Guadalajara... No li acabo, humilment, no li acabo de trobar el què, perquè ahir Hansi Flick ja va dir que Joan García descansava, que jugaria,
sí.
O no va dir si jugaria Ter Stegen o jugaria Szczesny.
No ho ha dit encara?
No ho ha dit. Ho sabrem quan surti i sigui oficial l'alineació. El run-run, la flaire, la sensació que tenim és que juga Wojtek Szczesny i que Ter Stegen quedarà a la banqueta per dir-li, escolta, maco...
És un toc d'atenció?
És una invitació a sortir del Barça en el mercat d'hivern.
Vale.
L'Alberto Díez té una pedrada. El Girona només té un porter, que és Gazzaniga, perquè l'altre, que és Livakovic, no vol jugar i vol sortir al mercat d'hivern. I escolti, Ter Stegen a Girona? Doncs miri...
Per què no?
Seria un apanyo, eh? Win-win,
no?
Allò que es diu win-win.
Per què no?
Ter Stegen podria jugar per guanyar-se el Mundial i el Girona solucionaria la papereta de la porteria. I entre Girona i Barcelona, que són 100 quilòmetres, bueno, algun contratemps a la vida personal de Ter Stegen, però no seria una mala sortida per totes les bandes. Però, insistim, Hansi Flick, que s'endú tota la plantilla a Guadalajara. Estarem, evidentment, a Guadalajara per veure l'ambientàs ple, no queda una sola entrada, festa major a la ciutat de l'Alcàrdia per veure el Futbol Club Barcelona.
Home, t'imagina't que et ve un Barça o et ve un Madrid i fa estar tocant la loteria.
A més, un Guadalajara que està en hores baixes a la Lliga de Primera Ref, és l'equip més golejat del seu grup i no està en un feliç moment. És un d'aquells equips ascensors entre Primera i Segona Ref.
Són d'aquests partits una mica trampa, no?
Aviam, aquesta eliminatòria és l'eliminatòria trampa. Perquè, clar, juguen equips de primera ref contra els guapos, que diu l'Oliveros.
Sí.
Han entrat en el bombo el Barça, el Madrid, l'Atlético, l'Atlètic de Bilbao. Clar, tenen davant de primeres refs. Per exemple, el Madrid juga demà al camp del Talavera. A veure que es troba el Madrid al Prado. o l'Atlético de Madrid, que va avisat al camp de l'Atlético Baleares, perquè recordem que l'Atlético Baleares es va carregar l'Espanyol a la Copa del Rei. O sigui que compta i alerta amb aquesta eliminatòria trampa, sobretot per aquests equips que al gener afrontaran la Supercopa d'Espanya. De la resta del programa d'avui, el més destacat és un Sporting València. Equip de segona contra equip de primera, sempre al camp del més fluix, Sporting de Gijón-València. Tot això, insisteixo, al tiempo de juego. L'actualitat del Barça que passa per aquí i la de l'Espanyol passa pel mercat d'hivern que s'atansa. Informa Quique Iglesias, Antonio Roca demana sortir. Informa Quique Iglesias, Antonio Roca té nòvies. Una d'aquestes nòvies seria la Unió Deportiva Las Palmas, equip que entrena Luis García, exentrenador de l'Espanyol, en el seu moment. Al final tot acaba completant
un cercle.
Tot acaba quadrant, per dir-ho d'alguna manera.
Sí.
Més detalls a Esports Cope. Al Girona, el sudoku de viure o sobreviure, ara que Ounahi ha marxat a la Copa d'Àfrica. He vist una cosa al diari de Girona, molt curiosa. Clar, això dels números i de les estadístiques és segons com les agafes. Sap vostè que el Girona és tercer per la cua, ocupa zona de descens.
Sí.
Si esborréssim de la Lliga les 5 primeres jornades, és a dir, de la 1 a la 5, no
existeix, sí,
esborrat,
d'acord,
el Girona estaria a mitja taula.
Bé, això significa que
que l'equip ha anat a més,
exacte,
que li està costant
d'arrencar,
que no ha agafat velocitat de creuer, però que,
correcte,
va a més. El que passa és que ara perd, evidentment, una peça important com Ounahi. Tenim de viatge també el Barça femení, perquè hi ha Lliga de Campions. Han entrenat pel matí a Barcelona. Aquesta tarda, roda de premsa prèvia. Demà es tanca la fase Lliga de la Lliga de Campions femenina, bueno, falsa Lliga, al camp del París Futbol Club. I en bàsquet, doncs també tenim un París-Barça a pista francesa, en aquest cas partit corresponent a la fase regular de l'Eurolliga. Aquí sí, fase regular, perquè juguen tots contra tots.
Menys mal, això ja és una altra cosa.
Això ja és una altra cosa.
José Luis, moltes gràcies.
A vostè, senyor.
Que tinguis una molt bona tarda.
Igualment.
Quan passin 5 minuts de les 3 de la tarda, actualitzarem aquests titulars i d'altres a Esports Copé amb el Joan Batllori. Va, que de seguida parlarem d'un d'aquests problemes que marquen i que van ascens. És una xacra preocupant i que difícilment té una solució a curt termini. Molt difícilment. Per molts motius. De seguida parlarem de sensellarisme. Cada cop més persones dormen al carrer. De seguida en parlem d'això aquí a migdia a Copia, Catalunya i Andorra.
El Corte Inglés presenta...
Ya está aquí la Navidad y no puede gustarnos más. Nos gustan las luces y la música.
Las cenas interminables y los muñecos de jengibre.
Porque cuanta más Navidad, más nos gusta. Ya está aquí la Navidad.
Ya está aquí.
Y esta es vuestra casa.
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
En Línea Directa nos preocupamos por ti y por tu salud. Con nuestro seguro de salud tendrás acceso directo al especialista que necesites y sin pasar por el médico de cabecera en más de 1,000 centros y hospitales de toda España.
Y con menos esperas.
Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Si aparcaste a la primera, si os encontrasteis en la escalera, si ningún adolescente te llamó,
cada día hay algo que celebrar. Ibéricos Navidul.
¿Terminar el año estrenando coche? Pues claro, con la gran licitación fin de año de Ocasión Plus. Un estallido de ofertas con descuentos de 5.000, 7.000 y hasta 9.000 euros en más de 16.000 coches. Solo hasta el 21 de diciembre. Ven a Ocasión Plus.
Estamos cerca de ti con más de 100 centros en toda España. Ven a Ocasión Plus. Ocasión
Plus. Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Hola, me gustaría poner una alarma en casa de mis padres.
Por supuesto. ¿Qué es lo que le preocupa?
Pues que la dejan vacía mucho tiempo las temporadas que se van al pueblo y me preocupa que alguien se meta en su ausencia.
Entiendo. Si lo desea hoy mismo, podemos enviar a nuestro técnico para que se lo explique todo y dejársela instalada.
Ah, sí, sí, qué bien, qué rápido.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
En COPE, Ángel Expósito y Jorge Bustos comparten contigo la emoción de la Navidad.
Ángel, ¿qué detalle te emociona a ti de cada Navidad?
Pues seguramente me emociono, y soy muy blando, en Nochevieja. Después de las campanadas, cuando toca felicitar y desear lo mejor para el nuevo año, te das cuenta que ha pasado un año más. Y es verdad que ese momento de los deseos, de los besos, de las miradas con la familia, a lo mejor pensando... en los que ya no están y no les puedes felicitar, me emociona.
El Corte Inglés te invita a vivir la magia de la Navidad como nunca.
Feliz Navidad.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Soldadito marinero, conociste a una sirena. De esas que dicen te quiero si ven la cartera llena. Escogiste a la más guapa y a la menos buena. Sin saber cómo ha venido, te ha cogido la tormenta.
Si mirem xifres de persones que dormen al carrer a tot Catalunya, veiem una clara pujada d'aquestes xifres. La qüestió és bastant preocupant perquè parlem d'una xacra i darrere de cada d'aquestes persones hi ha una història molt diferent. Hi ha molts motius pels que una persona acaba dormint al carrer. Evidentment, estem parlant d'una situació també de crisi habitacional, de problemes personals. Aquí podríem estirar del fil i trobar mil històries molt dures darrere de tot això. Si parlem de xifres, a tot Catalunya estem parlant de xifres rodones, 6.700 persones, la majoria d'elles concentrades a la ciutat de Barcelona. Què passa amb tot això? El que passa és que quan una persona està dormint al carrer, li costa molt sortir d'aquí. La importància d'un sostre estable és essencial a l'hora de sortir d'aquesta situació d'extrema vulnerabilitat. Davant de moltes coses, Davant de moltes coses. El que és més preocupant és el que deia al principi. Totes aquestes xifres estan pujant. Pugen. Com es posa remei a tot això, davant d'una situació de crisi habitacional, de crisi d'accés a l'habitatge, etc. Doncs, com podeu saber, que ho podeu deduir ràpidament, no és una qüestió ni fàcil ni a curt termini. En parlem amb la Beatriz Fernández, que és directora d'Arrels Fundació. Beatriz, bon dia, benvinguda.
Hola, molt bon dia, gràcies.
Si parlem de xifres a Barcelona, de quantes persones estaríem parlant que dormen al carrer?
Mira, segons el nostre recompte, que el vam fer fa una setmana, la xifra seria gairebé de 2.000 persones, 1.982, que de fet sempre diem que és una xifra de mínims, perquè és el nombre de persones que vam poder localitzar, veure en una nit concreta, en un moment concret, amb el nombre de voluntaris que van participar. Vull dir, és una xifra que segurament no contempla totes les persones que no vam arribar a veure o que estaven amagades o estaven posades en algun altre espai i que era més difícil de localitzar.
Estem parlant de que aquesta xifra ha augmentat, no?
Sí, malauradament és la tendència és a l'alça amb el tema de sí. Les persones en situació sense sostre. És una tendència a l'alça des de fa més de 10 anys. Sí.
Estem parlant, Beatriz, que aquestes persones estan en un nivell de vulnerabilitat extrema perquè, clar, un cop caus en un pou per diferents motius, pels motius que sigui, que són moltíssims, en aquesta situació, com es surt d'aquí?
Doncs és difícil, o sigui, quan més temps portes en situació de carrer, i això no ho diem nosaltres, això a nivell europeu també s'ha fet estudis en aquest sentit, a partir dels 6 mesos que una persona està en situació de carrer, es considera que la seva situació es comença a cronificar. És a dir, durant els 6 primers mesos considerem, i l'experiència això ens ho demostra, que amb acompanyament, amb una bona atenció per part dels serveis socials, amb la possibilitat d'un allotjament més o menys temporal, però que ajudi a la persona a sortir-se'n, és més fàcil que la persona per si mateixa, per si sola, se'n pugui sortir. A partir de 6 mesos, però sobretot a partir d'un any, es considera que la persona està cronificada, per tant, és més complicat que per si mateixa, clar, utilitzant les seves pròpies habilitats i capacitats, se'n pugui sortir i necessita més reforç per part del sistema de drets socials, d'habitatge, de salut, etc.
Però clar, aquests reforços, aquests nivells, aquestes ajudes, tenen un límit, no? No sé fins a quin punt estem a nivell de saturació. Si cal més, com està la situació ara mateix?
A veure, la situació és que, malauradament, a veure, tradicionalment, per dir-ho així, l'abordatge del sensellarisme s'ha fet únicament des d'una perspectiva, que és la perspectiva de serveis socials o de drets socials, que és absolutament necessària i indispensable, però que no és l'única, no pot ser l'única, perquè el que acaba provocant és una saturació dels serveis socials, que tampoc donen una, o poden donar resposta a la problemàtica d'habitatge o d'allotjament que necessiten aquestes persones, i que moltes vegades es venen ja relacionats problemes de salut que els serveis socials tampoc no poden resoldre. És a dir, no és un tema que també, és a dir, un tema de saturació per una banda, però de saturació d'un sistema que el que fa o el que demana és no ser l'únic, evidentment, per abordar aquesta problemàtica, i amb això estem absolutament d'acord.
Estem en un problema d'habitatge general bastant greu, bastant important a tots els nivells, però quan parlem de sensellarisme la cosa s'agreuja moltíssim més. Per què? I la pregunta que et faré ara és molt simple, fins i tot òbvia, però te l'ha de fer, perquè crec que és força important. Com és d'important tenir un sostre per fer un projecte de sortir d'una situació vulnerable?
I et faré un matís. Com és important tenir un sostre estable?
Estable.
O sostenible en el temps, correcte, perquè una cosa és tenir un sostre d'un mes, que tampoc no resol massa.
Correcte,
sí.
No, ho donava per fet, la pregunta ho donava per fet, però has fet la matisació correcta. Sí, correcte.
Sí. Mira, t'ho diré al revés, d'alguna manera. No? Una persona que està en situació de carrer, si està malalt, la recuperació l'ha de fer a carrer. Si necessita guardar-se les seves pertinences, les ha de fer a la bossa que porta a sobre. Si necessita, si es planteja o té la possibilitat d'accedir a un lloc de feina, doncs necessita un lloc on canviar-se de roba i on dutxar-se. Si té un problema de salut cronificada, necessita un lloc on guardar els medicaments o seguir un tractament o simplement tenir un cap de referència. Doncs totes aquestes coses te les dona un habitatge. És a dir, a partir d'un sostre més o menys estable, pots estar empadronat i tenir un metge de capçalera. Si tens una malaltia cronificada, pots tenir els teus medicaments i seguir unes pautes mèdiques, perquè tens un lloc on cada dia pots tenir aquestes pautes i tenir aquest medicament. Si has d'anar a treballar o has d'anar a buscar feina, perquè també hi ha persones treballant en situació de carrer, doncs tens un lloc on poder dutxar-te i poder tenir les dues mudes que puguis tenir per treballar. Si necessites un espai on recuperar-te d'una malaltia, d'una agressió, o si ets una persona gran, un lloc on reposar, és a dir, si no t'has de moure, el sostre és el que t'ofereix. Penseu que, per exemple, a Barcelona, durant el mes d'estiu, vam fer una campanya en la que explicàvem que una persona, per cobrir les seves necessitats bàsiques, que són esmorzar, dinar, sopar, dutxar-se i canviar-se de roba, cada dia podia arribar a fer una mitjana de 19 quilòmetres. Clar, una persona més o menys jove, amb una salut més o menys bona, doncs això ho pot fer cada dia. A mesura que et vas fent gran i la teva salut va empitjorant, doncs aquesta ruta per cobrir les necessitats cada cop es fa més difícil. Clar, un sostre permet tenir totes aquestes necessitats cobertes en un sol espai, a part de la sensació de seguretat que et dona també, evidentment, tenir un sostre.
Crec que era important fer aquesta pregunta i que donis aquestes explicacions, perquè moltes vegades, com la majoria de les persones ja tenen ja un sostre, això ho donen per fet. I no s'adonen que aquesta situació tan senzilla com guardar els medicaments, com tenir un lloc per dutxar-te, com aquestes coses tan senzilles del nostre dia a dia, possiblement és un gran obstacle per a aquestes persones.
Així és.
Doncs, Beatriz Fernández, directora de la Fundació Arrels, escolta'm, gràcies per la xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i felicitats per la feina que feu.
A vosaltres, moltes gràcies.
A tu. És tot un què. I ara diré una cosa, i és que és una de les grans pors que m'ha donat sempre. Sabeu aquelles pors vitals que pot tenir una persona? Quan et pregunten, tu a què tens por? I una de les meves grans pors sempre ha estat acabar al carrer. Imaginar estar allà i com sortir d'allà. Què fer? A partir d'aquí, què fas? És una situació realment dura, dramàtica, insisteixo. I el més problemàtic de tot és que, a més, va a l'alça. Va, que de seguida parlarem de la roda de premsa que ha fet avui el síndic de Greuges de la ciutat de Barcelona, i en parlarem aquí, a migdia COPE, a Catalunya i Andorra.
Si quieres mantener tu colesterol
¡lejos!,
ten cerca Divecol Forte, con una fórmula equilibrada a base de extractos de plantas y fitoesteroles vegetales que con una ingesta diaria de 800 miligramos ayuda a mantener los niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte de
Mundo Natural.
Consulta tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
A COPE Catalunya.
La imatge del dia. A COPE Catalunya.
Benvinguts a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
A COPE Catalunya hem incorporat nous sistemes informàtics per a la millor integració dels nostres continguts en FM i emissions multimèdia, amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Don't go my name.
Avui la Sindicatura de Greuges de la ciutat de Barcelona ha fet una roda de premsa per instar l'Ajuntament de Barcelona a reforçar els serveis d'atenció a les víctimes de violències sexuals. El cas és que... Que vagi per davant, eh? Que vagi per davant. Les polítiques i les maneres de... Els mecanismes d'actuació davant una agressió sexual o una violència sexual és molt correcta. Estan molt ben pensades i preparades. Però, dit això, sempre... A tota la vida es pot millorar, segurament. No per això un s'ha d'acomodar. Per això avui la sindicatura ha fet pública precisament totes les seves recomanacions per intentar reforçar aquests serveis. Parlem amb el síndic de Greuges de la ciutat de Barcelona, el senyor David, bon dia. David, com estàs? Benvingut.
Molt bon dia.
Explica'ns, com es pot reforçar el servei d'atenció a les víctimes de violència sexual? Segurament hi haurà molts forats i tot sempre és millorable, però de quina forma?
Tu has dit la paraula clau. Ho està fent bé l'Ajuntament de Barcelona, però té marge de millora. Nosaltres el que hem fet és presentar aquest estudi abarcant tres temes. El primer tema és l'atenció, quins són els serveis d'atenció a les víctimes de violències sexuals. El segon tema que hem volgut abordar és el tema del circuit, és a dir, quin és el circuit entre els diferents serveis d'atenció i com es coordinen aquests circuits. I en tercer lloc, les condicions de treball de les persones que atenen a les víctimes de violències sexuals. I veiem que hi ha marge de millora en els tres aspectes. I sobretot el que hem fet és fer-ho d'una forma documental, veure les memòries de cada un dels serveis, veure quins són els documents i com es coordinen aquests serveis. I després hem fet una enquesta a 110 persones que treballen en els diferents serveis que s'encarreguen de violències sexuals. Per tant, el que veiem és que bàsicament també són les persones treballadores que ens diuen quins són aquests marges de millora. Uh-huh. Un primer marge de millora és que veiem que tot ja serveix. Hem analitzat 6 serveis de caràcter sanitari, 7 serveis de caràcter social i 5 serveis d'entitats autogestionades que s'encarreguen de tractar les persones de víctimes de violències sexuals. I el que veiem és la definició, que cada un utilitza una definició diferent del que s'entén per violència sexual. Llavors, aquí ja, el que hauríem de fer és unificar.
Unificar criteris, unificar definicions, en aquest cas.
Que entenem, que engloba, si és agressió sexual, si és manca de consentiment, si entren també el tema de l'explotació sexual amb temes de tràfic i prostitució, mutilacions genitals i també una cosa molt important són el tema de les violències sexuals en l'àmbit digital, que no s'està abarcant en aquest moment.
Mm-hmm. Quan parlem, per exemple, del personal que té tot això, penso que també hi ha un esgotament professional davant del tema, no?
Amb això s'insisteix molt de dir com veiem nosaltres aquest esgotament amb el tema de les rotacions. Sobretot en els serveis socials veiem que la rotació del personal és de 6 mesos a un any. Els 6 mesos a un any va canviant el personal i el que analitzem per què canvia per les condicions laborals, canvia també per la falta d'autocura, és a dir, és molt dur tractar víctimes de violència sexual si no tens un acompanyament en aquest sentit. I nosaltres el que diem a l'Ajuntament de Barcelona és que hauria de prestar especialment atenció a treballadors i treballadores que treballen en un àmbit que és un àmbit molt, molt complicat.
Psicològicament duríssim, en aquest cas.
Molt, molt dur, i també ha de ser molt empàtic, però també és molt dur. Molt dur perquè s'estan tractant persones que tenen un trauma. Uh-huh. Han tingut un trauma. I aquí també el que detectem és que hi ha una mancança entre a l'anàlisi de les víctimes de violències sexuals recents i no recents. Està preparat, el circuit està molt ben preparat per les víctimes recents. És a dir, si hi ha una víctima recent de violència sexual, tenim molt clar que si és major de 16 anys anirà i serà atès a l'Hospital Clínic, i si és menor de 16 anys anirà a la Vall d'Hebron, amb una marge de 72 hores des que ha patit el fet traumàtic, i podem ampliar-ho. El problema que se'ns planteja és quan són víctimes no recents. I també veiem que moltes vegades, des del fet traumàtic fins la denúncia o la revelació, acostuma a passar molt de temps. I hem detectat que acostuma a passar com uns 3 anys i mig. 3 anys i mig des que es pateixen els fets fins que és per temes d'estigma, per temes de vergonya, per temes de que no estem acostumats a denunciar aquests fets. I, per tant, veiem que les víctimes no recents no tenen un circuit clar de com ser tractades en els serveis que ofereix Barcelona. I moltes vegades el que acabem és revictimitzant. Si no tenim clar el circuit, veurem que la víctima anirà a un servei, aquell servei no serà l'adient, el derivarà a un altre servei, haurà d'explicar la seva història en aquest altre servei, clar. I per tant el que busquem és, nosaltres li demanem a l'Ajuntament de Barcelona que estableixi un circuit clar per les víctimes no recents, perquè són la majoria, encara que sembli mentida, són la majoria de persones que pateixen violències sexuals. No les denuncien al moment, sinó les denuncien, i no les denuncien quan volen, sinó quan poden.
Quan poden, en aquest cas.
I quan poden passa molt de temps.
Clar, i aquí és on, possiblement, perquè tot el que estàs explicant seria el punt més feble de tots, no?, pel que estic entenent.
Seria el punt més feble, seria la idea d'idear un servei especialitzat per a aquests temes, seria també veure com es coordinen i com es deriven entre serveis, no està sistematitzat la recollida de dades ni la derivació entre els serveis. Sí que és veritat que es deriven dels serveis sanitaris, deriven a serveis sanitaris, de serveis socials, deriven a serveis socials, d'entitats, deriven a entitats, però clar, si tenim aquests tres tipus de serveis, el que seria ideal és que es coordinessin entre ells. I per tant, el que veiem aquí, el punt més feble, és quan estem parlant de la gran majoria, que són les víctimes de violències no recents, i per això nosaltres demanem a l'Ajuntament de Barcelona que igual hauria d'implementar un servei especialitzat per aquest àmbit.
Doncs, senyor David, bon dia. Síndic de Greuges de la ciutat de Barcelona. Escolta, gràcies per explicar-nos aquesta recomanació que es fa a l'Ajuntament de Barcelona, molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres. Molt bon dia.
Bon dia, gràcies. Doncs, mireu, està bé tots els mecanismes, però és curiós que el punt feble sigui on possiblement està la majoria, en aquest cas, de dones que han pogut patir una violència sexual, no? Aquest estigma, aquest retard a l'hora de denunciar, de posar-se en marxa, i s'entén, és perfectament comprensible, però un cop detectat aquesta situació, cal, doncs, posar-hi remei. Que, insisteixo, posar remei a moltes coses. I a vegades és fàcil detectar-ho, fàcil dir-ho, i després portar-ho a la pràctica, la cosa ja és més diferent. Bé, estem a punt d'arribar a les 2 del migdia. Tancarem a migdia COPE Catalunya i Andorra. I us deixarem a migdia COPE, amb la Pilar García de la Granja, que explicarà tot el que t'interessa. Recordeu que totes les xerrades que hem fet aquí al programa les podeu tornar a escoltar i recuperar a la web de la casa, cope.es/Catalunya, cope.es/Catalunya, i que també ho podeu fer a través de la nostra aplicació, 24 hores, allà on estiguis, sempre que tinguis cobertura. Evidentment, que entres a l'aplicació de COPE i busques COPE Catalunya. Arribem a les 2. Continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía COPE amb Pilar García de la Granja, com us explicava. Rebin la salutació i l'abraçada del que us ha parlat amb molt de gust, José Miguel Cruz. Que acabin de passar una molt bona tarda.